Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Benvinguts, bon dia. 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I us parlo d'una cosa, d'inversió en malalties que fan molt de mal i que no tenen cap tipus de cura ara mateix. Per exemple, hi ha una... Hi ha una que és la ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica. És una d'aquestes malalties que ara mateix no tenen cura. No tenen cura. I a més és que no sap, la ciència no sap ben bé d'on ve tot això. No sé, aproximadament, amb xifres, el 10% dels casos d'ELA, d'esclerosi lateral amiotròfica, un 10% aproximadament, sí que tenen un defecte genètic, és un problema genètic. Però la resta, el 90%, no se sap ben bé d'on ve. Què passa? Què ha passat? Si la genètica és correcta, per què es desenvolupa un ELA? Habitualment, l'ELA, que bàsicament, per fer una definició, segurament és una qüestió, una malaltia que heu sentit molt, però a vegades dius, però exactament què és? Mireu, l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, és una malaltia de les neurones en el cervell. Les del cervell, les del tronc cerebral i la mèdula espinal. Què passa amb això? Aquestes cèl·lules controlen el moviment dels músculs voluntaris, de la parla, d'absolutament tot. I van morint. Van morint. Bàsicament, van morint i cada cop pots fer menys coses. Comences, per exemple, en funció per on comenci, i pots començar perdent la parla, pots començar, doncs, amb un atrofiament de les extremitats, de cames, de braços... En fi, és una d'aquestes malalties degeneratives cruels i no tenim cura. Fins i tot, té un altre nom també, és la malaltia de Low-Gehring. Seria un nom molt menys conegut, malaltia de Low-Gehring, més coneguda com ELA, no? Fins i tot hi ha hagut iniciatives polítiques per intentar dotar de pressupost econòmic a les persones que tenen aquesta malaltia, perquè tard o d'hora necessitaran una assistència i necessitaran ajuda. I bé, més d'un cop ja hem vist com els polítics, doncs, han girat l'esquena a aquestes persones. En principi, hi va haver una al Parlament que hi van anar igual dos diputats. Va ser una cosa realment lamentable. Lamentable de veure com a ciutadà. Com a ciutadà va ser una qüestió... Com a ciutadà d'un país civilitzat feia una mica de vergonya. I després, l'altra vergonya fa que quan... Hi ha coses, i segurament en això estarem d'acord, que no hi ha un color polític aquí. Són coses que s'han de fer. És com, per exemple, ser un poble, hi ha una carretera que està malament i s'ha d'arreglar. Aquí és igual el color polític. És una carretera que s'ha d'arreglar perquè beneficia a tots. Doncs tres quarts del mateix. Quan no és la primera vegada que, per exemple, si malament no recordo, el grup Vox va presentar, doncs, una iniciativa, doncs, per dotar també de pressupost a aquestes persones, i van dir que no, perquè era Vox qui ho presentava. Bé, no vull entrar ni a favor ni en contra de Vox, ni molt menys, però sí el que vull deixar, i és on vull anar a parar, que a vegades en certes situacions com això els colors polítics no haurien d'estar ni haurien d'estar per davant aquests, entre cometes, cordons sanitaris, sinó el benefici d'aquestes persones. Bé, dit això, abans d'ahir, ahir es publicava una notícia, una bona notícia que ve del Canadà, concretament de la Universitat Western University de Londres a Ontario, al Canadà, on científics anunciaven una cura, bueno, no és així exactament, una cura per l'esclerosi lateral amiotròfica, la ELA. Clar, és un tractament que podria curar l'ELA. Bé, el titular és molt, si ho busqueu ràpidament, clar, estem parlant d'una malaltia que no té solució, i et diuen això. Ostres, estem parlant d'una solució? Bé, i aquí, i penso que ahir estàvem parlant de la dieta mediàtica, de dieta d'informació, el titular és molt sensacionalista. No és ben bé una cura. No hi ha una cura per l'ELA. El que sí que hi ha, i és el que han fet aquests científics després d'un treball de 30 anys, és obrir una porta a possibilitats d'un camí per trobar medicaments, no només per l'ELA, sinó per altres malalties neurodegeneratives. Per què? Doncs perquè han estat treballant amb una proteïna que no només es troba en els malalts d'ELA, sinó altres tipus de malalties neurodegeneratives, que fan que tot això, que coincideix. Són aquestes proteïnes que sembla que té una incidència en l'ELA. Això què significa? Que igual es pot buscar un medicament que ajudi. D'aquí a la cura hi ha molt. Per això, aquests titulars que segurament us trobareu tan sensacionalistes, doncs, bé, és un bon què, és una molt bona notícia, però és un pas. És un pas, no és una solució encara. Precisament parlem d'això perquè la comunitat científica, els mèdics, metges i metgesses que estan tractant amb pacients d'ELA estan cabrejats, estan enfadats amb aquests titulars sensacionalistes, perquè imagineu, i es pot entendre, una persona que està patint ELA està llegint aquest titular i, ostres, el que fa directament quan va al metge, no, ¿dónde está esta cura? Yo quiero ir a este sitio. Cuando no es así, ¿com hi dius tu això a una persona que possiblement no veurà aquesta cura? Perdoneu, sé que aquestes paraules que acabo de dir són una mica crues, però és així. Parlem precisament, nosaltres ens hem pogut posar en valor aquest estudi i hem trucat, hem parlat i hem demanat una xerrada i la tenim al telèfon amb la doctora Mònica Povedano, que és responsable de la unitat ELA de l'Hospital de Bellvitge i que acaba d'arribar de Boston, precisament, on s'ha parlat d'aquesta proteïna i d'aquest estudi, perquè en faci 5 cèntims. En quina situació real estem amb aquest estudi? Realment és una cura? És una porta? O on estem? Tenim el telèfon a la doctora. Doctora Mònica Povedano, bon dia, benvinguda, buenos días.
Hola, què tal? Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Doctora, com sí. Valorem aquest estudi d'aquests científics canadencs?
Bueno, jo crec que aquest estudi l'hem de valorar de dues maneres, no? Per una banda, sí que és veritat que és un avenç en el coneixement científic i en els mecanismes que estan relacionats amb neurodegeneració, no només en l'ELA, sinó en altres malalties neurodegeneratives, però s'ha de fer aquesta avaluació amb molta cautela. És a dir, aquestes notícies tan sensacionalistes, no?, que diuen que hi han trobat una cura, doncs s'ha de vigilar perquè això fa molt de mal de cara al col·lectiu de pacients. I aquest grup el que ha fet, i insisteixo que és un avenç en el coneixement dels mecanismes implicats en neurodegeneració, és que han trobat que la proteïna que s'agrega, que s'acumula de forma incorrecta en una part de la cèl·lula, que és una proteïna que es diu TDP43, sí, que es veu en la ELA, però que també es veu en altres malalties neurodegeneratives, i per això se li diu unes proteïnopaties, no? Ells han vist que han trobat una altra molècula que és capaç de modular aquesta agregació, i que actuant sobre aquesta molècula en el model animal o en el cultiu cel·lular, doncs han vist que són capaços d'alleugerir aquesta agregació. Però això és una cosa que tu estudies en un laboratori d'investigació, amb un cultiu cel·lular i amb un model animal, que et permet conèixer mecanismes vinculats a neurodegeneració i eines que puguis tenir per modular aquesta neurodegeneració, per modular aquesta agregació proteica, però això, per desgràcia, està molt lluny de dir el titular que tenim una cura per a la ELA, sinó tenim o hem avançat en el coneixement d'un mecanisme que està relacionat a l'agregació incorrecta d'aquesta proteïna.
D'acord, és a dir, que estem davant d'un titular molt sensacionalista en aquest cas. Estem parlant d'una qüestió que s'han venit arriba, vaja.
Bueno, s'han venit arriba que està molt bé fer difusió a la societat dels avenços científics. És a dir, que aquests avenços s'han de donar a conèixer a la societat i la gent ha de saber que s'avança en la recerca de les malalties neurodegeneratives. Hem de saber que les malalties neurodegeneratives en el món desenvolupat o en el primer món serà un problema important, perquè tindrem una societat més envellida, més població en risc de desenvolupar-la, i per tant hem d'avançar en el coneixement d'aquestes malalties. Per tant, hem de tenir grups que treballin en la recerca i que ens ajudi a entendre què passa amb aquests mecanismes de neurodegeneració. I ens ajudi a entendre quines dianes podem tenir per tractar-les. Però d'aquí a dir, tenim una cura, s'ha de vigilar molt. És a dir, els medis de comunicació han d'intentar frenar aquestes venides arriba, com dius tu,
sí,
perquè poden fer molt de mal al col·lectiu de pacients.
D'acord. Doctora, però si bé no parlem d'una cura, que ho has explicat molt bé i ho has deixat molt clar, sí que podem parlar que aquest estudi dona una pista per continuar avançant en una possible cura? Podria ser una d'aquestes portes?
Més que ajudar a buscar un, o sigui, a avançar en una cura, el que intentarem amb aquest tipus de malalties és a intentar cronificar-les. ¿Vale? Perquè quan tu dius cura, vol dir que reverteixes totalment. És a dir, que el malalt que ha atrofiat un braç lo deja de tener atròfico. Això serà impossible.
D'acord.
El que hem d'intentar és, amb aquestes investigacions i amb aquestes possibles dianes terapèutiques, és enlentir aquest procés.
D'acord.
Perquè no només està alterada l'agregació d'aquesta proteïna, hi ha altres coses que també estan alterades en les quals haurem d'actuar. I sumarem molts mecanismes en els quals haurem d'actuar per intentar frenar o enlentir la progressió de la malaltia. Revertir-la, el malalt que, per desgràcia, ja no pot parlar perquè ha perdut les neurones motores de la parla i les ha perdut totes, no serem capaços.
D'acord.
Intentarem frenar que no vagi a afectar les extremitats. I a l'inrevés, el que té les extremitats, intentarem que vagi més lent o no li afecti altra musculatura vital, com és la respiratòria, com és la de la deglució, la de la parla.
D'acord.
És a dir, intentarem enlentir.
Perfectament. L'esforç, bàsicament t'has explicat que no hi ha una cura, no seria una cura, seria molt difícil o impossible, com estaves explicant, sinó que el que es busca és enlentir o cronificar, que quedi allà frenat, per dir alguna cosa, i no s'estengui. Ho entenc així.
Correcte.
Jo entenc aquestes venides a arribar perquè estem parlant de l'ELA, que és una d'aquestes malalties que, ostres, és que ara mateix, avui en dia, doncs no hi ha una cura, i clar, quan surten notícies així, suposo que hi ha una explosió d'optimisme que, fins i tot, com tu ben dius, pot ser més perjudicial, però puc entendre aquesta explosió d'optimisme. No?
Sí, no, jo puc entendre l'explosió d'optimisme, però un company, per exemple, el doctor Matías de l'Hospital de la Paz, ha escrit a l'editorial d'un medi de comunicació fent aquesta reflexió. Vigilem quan ens venim a dalt, no?, amb aquestes notícies. O sigui, sí que hem de fer hem de comunicar els avenços científics, però hem de vigilar quin missatge donem.
D'acord.
Perquè això provoca que nosaltres, per exemple, tinguem un allau de pacients dient, escolti, on he d'anar perquè aquests ja han trobat la cura i, per tant, vostès ja em poden curar. És a dir, vigilem com transmetem. Sempre hem d'anar, jo crec que la comunitat científica, com bé feu vosaltres, no? Truqueu, pregunteu, hem d'anar de la mà amb els medis de comunicació per transmetre missatges correctes i ben interpretats i realistes i que no generin en un col·lectiu de malalts que necessiten aquests tractaments, no?, unes esperances que no són realistes. Llavors, jo crec que això sí que hem d'anar tots de la mà quan transmetem. S'ha de comunicar? Sí. S'ha de comunicar la recerca? Sí. Però s'ha de comunicar de forma correcta perquè no s'interpreti d'una manera inadequada.
D'una manera realista. Per això trucàvem, doctora. Per això trucàvem i per això...
Digues. No, i insisteixo que és un treball excel·lent. Jo m'he llegit el paper, és a dir, l'article és un treball excel·lent, és un altre, i jo ara vinc de Boston d'una reunió on s'ha estat parlant d'aquesta proteïna, de l'agregació d'aquesta proteïna, i d'altres laboratoris que estan treballant en altres mecanismes que també estan relacionats amb l'acúmul d'aquesta proteïna. O sigui, estem anant a buscar de diferents maneres com modulem aquesta agregació d'aquesta proteïna que és incorrecta i que fa dany a la cèl·lula. Per tant, és un avenç molt important el que fa aquest grup. Però
no és una cura.
Ara hem d'anar pas a pas, no és una cura, hem d'anar pas a pas a veure si això és una diana realment factible, si tenim un fàrmac que som capaços que actuï sobre allà, primer ho provem en el model animal, si això després ho podem passar a l'humà, És a dir, i veure després en l'humà quin efecte té.
Doncs, doctora Mònica Povedano, responsable de la unitat d'aire de l'Hospital de Bellvitge, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i totes aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
No, no, de res, i seguim avançant en el coneixement tots junts.
Així sigui, així sigui. Doncs per això truquem, per això parlem amb experts, i aquí a Copé doncs, contrastar les notícies sempre és interessant. Interessant i imprescindible per una bona dieta informativa, que ahir parlava precisament d'això. Bé, el titular és sensacionalista i es pot entendre. Primer, des del punt de vista periodístic, és sensacionalista, no menteix, però se viene arriba. Insisteixo, possiblement, amb una explosió d'optimisme massa primerenc. Bé, dit això, se te ha disparado el peso. Venga, anem a parlar del plan 1, 2, 3. Anem a perdre, a guanyar salut, també, ¿eh? Porque si te encuentras cansado, te pesa la barriga, necesitas deshincharte, pues tenemos a Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinité, con el plan 1, 2, 3, porque con él aceleras el metabolismo y no vuelves a recuperar el peso perdido y además pierdes de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Enriqueta, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, pues muy bien. De viernes. Vamos a empezar a hablar del plan 1, 2, 3 para perder peso, para desintoxicar el cuerpo, bajar más de 3 centímetros de volumen y perder de 4 a 7 kilos sin efecto rebote en tan solo 3 semanas. Y lo vamos a conseguir con el plan, ¿eh? Con el plan 1, 2, 3, que es sencillo, que es rápido y sobre todo seguro.
La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar y nos vamos a deshinchar con los sobres de piña.
Sí, y además nos ayudan a bajar de volumen, a eliminar las toxinas, la retención de líquidos y a perder 2 kilos en esa semana.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Sí, que además nos ayudan también a conseguir un vientre plano, a reducir la barriguita, el cansancio y a combatir el estreñimiento. Y en esa segunda semana bajamos 2 centímetros de volumen.
Y vamos a acabar con la tercera semana con las cápsulas que absorben la grasa, los carbohidratos, los expulsan, son las cápsulas captagrasas.
Claro, que además nos reducen el apetito. Seguimos perdiendo peso y el resultado, de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres informarte del plan 1, 2, 3? Pues el teléfono 650-51-52-53. Te ayudaremos a que bajes de volumen, a eliminar la grasa localizada en barriguita, piernas, caderas. No son batidos, vas a seguir comiendo. Y el plan 1, 2, 3 es económico, con registro sanitario y totalmente natural. Repito el teléfono, 650-51-52-53.
Y sin tener que desplazarte a ningún sitio, sin citas, puedes hacerlo todo por teléfono y lo vas a recibir en tu casa por mensajería, sin gastos de envío. Y el teléfono donde está Enriqueta y todo su equipo, pues para informarte, uh-huh, es el 650-51-52-53. Y además, Enriqueta, es que hoy tenemos el regalazo, el gel con rolón y adelgazante, que es termorreductor con el plan 1, 2, 3.
Sí, sí, regalazo. Este gel es extraordinario para que pierdas centímetros, quemes grasa, elimines michelines, volumen, celulitis y sobre todo la piel de naranja. Lleva rolón incorporado y es súper fácil de aplicar cada día. Y repito el teléfono, 650-51-52-53. No te lo pienses más. Resultados en solo 3 semanas. El resultado en tu báscula, de 4 a 7 kilos menos.
Pues efectivamente, vamos a perder. Llama ya, ¿qué esperas? 650-51-52-53. Pero Enriqueta, ¿qué tal si ponemos también la caja de galletas de fibra, estas que están tan, tan buenas? ¿Se pueden poner también con el plan 1, 2, 3 junto al gel?
Es que si no las pongo, me las piden los oyentes de COPE,
¿sabes? Que me lo quitan de las manos, todo, claro.
Claro, es que son buenísimas. Además, están elaboradas por nosotros, es de pura fibra. Y bueno, vamos a endulzarnos en ese desayuno o en esa merienda. Gratis la caja de galletas, gratis el gel termorreductor. Y solamente has de marcar el teléfono 650-51-52-53.
Pues Enriqueta, muchísimas gracias por estos regalos, por el plan 1, 2, 3 y lo mejor, que es que en solo 3 semanas vamos a perder de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets i bon cap de setmana.
Igualment, adeu. Cuida't, bon cap de setmana, llarg, gràcies. Sí, perquè el dilluns és Pasqua de Pentecostés, és el dia 20, és la segona Pasqua, la Pasqua de Pentecostés, que és festiu a molts punts de Catalunya. Per exemple, a Barcelona, capital, és festiu, l'Hospitalet és festiu, estem parlant de Sant Celoni, festiu, per exemple, és una festivitat d'aquestes que per aquí sí, per aquí no, és un dels dies raros que ja veurem. Bé, de seguida parlarem d'un boom. En aquest cas parlarem del boom de la carrera de criminologia. que això va per modes. I va haver un moment que havia un boom de carreres de ser advocat, amb Perry Mason, amb sèries de Perry Mason, mira que soy antiguo también, o, per exemple, periodisme, com la Lu Gran, penso que era Lu Gran, la sèrie aquesta de periodistes, també va haver un boom de periodisme. En parlarem d'aquest boom, però en aquest cas d'una carrera, criminologia, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Así suena la canción del verano. Del verano disfrutando del mar en Baleares. Viaja a Baleares en barco y con tu coche con hasta un 40% de descuento. Viaja con Transmet.
¡Escándalo!
¡Un escándalo!
En Hipoyagán, muebles para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. ¡Asombroso! ¡Nos hemos vuelto locos! Impactante mueble de comedor de 4 elementos de 2,62 metros de ancho por 1,95 de alto, ahora 359 euros. Su precio es 878 euros. ¡Aproveche!
COPE Catalunya y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Un temps, temps era temps, tampoc no fa tant, i això que comença com un conte de fades resulta que a vegades es converteix en un problema. Doncs temps era temps, que tampoc fa tant, que el periodisme era de les carreres més sol·licitades. Bé, això ja no és així. Ara li ha agafat el relleu criminologia. I atenció a aquestes dades. A Espanya, des del 2015, s'han doblat el nombre d'alumnes matriculats en aquest grau. Llavors, en aquell moment tenia 10.100 estudiants, aproximadament, i aquest curs, que està a punt d'acabar, 21.000. Pràcticament hem doblat. No, hem doblat, hem passat de la... Hem doblat i més, encara, hem passat del desdoblament, eh? També puja la nota de tall. A Catalunya ha pujat un 33% i ronda el 10 sobre 14. I es pot estudiar doncs, en 6 universitats catalanes, 5 públiques i una privada. Yolanda Canales, tu vas estudiar periodisme amb el boom de la moda o què?
Jo crec que sí, que era...
Era el que tocava.
Que jo estava a classe i preguntava, i veritablement hi haurà feina per tothom? Perquè a mi no em sortien els
hi havia
números.
Molta penya aquí.
Però ja estava dins, ja no podia fer una altra cosa.
Bé. I ara està passant això amb criminologia, potser.
Pues sí, i amb aquestes dades, clar, que hem explicat, ens podem preguntar. Hi ha sortida laboral per a tothom? Segons alguns estudis, no. Només per la meitat que obtenen el títol. D'això en parlarem ara, però els criminòlegs ho posen en dubte.
Mm-hmm.
Diuen que té més sortides de les que nosaltres ens podem pensar. Però potser perquè hi ha un problema, no? Què és la criminologia? O què estudia la criminologia? Perquè sovint, quan diem això, no podem pensar que són com una mena d'investigadors criminals, no? Mm-hmm. Estil CSI.
CSI, sí.
Exacte. I no és ben bé això, eh? Els estudis sí que és veritat que giren al voltant dels fets delictius, però en totes les seves vessants, eh? Del delicte en si, del delinqüent, de la víctima i també les lleis que regulen el delicte.
O sigui, no? És tot que no és tan... CSI seria una cosa més treball de camp, en aquest cas, sí, d'investigació.
És una carrera multidisciplinar, no?, que toca aspectes del dret, la psicologia, l'antropologia i fins i tot la medicina. I es poden trobar assignatures, estic parlant del primer curs, per exemple, com la de sociologia criminal, introducció al dret o medicina legal i forense, no? I parlaves abans, no?, de Lou Grant i periodisme.
Sí, d'aquestes sèries... És que jo m'he anat a lo antiguo, Perry Mason...
Que jo també l'he vist, eh?
Era d'aquestes antigues, eh?
Ojo, cuidao. No, doncs els experts atribueixen aquest boom també al fet que hi ha ara una àmplia oferta de pel·lícules o de sèries policíaques, d'assassins en sèrie, de crims, que es poden veure a plataformes, no?, a les plataformes que hi ha actualment, i això està calant entre els joves. Recentment, per exemple, doncs està el cas Alcácer, no?, és una de les últimes, o D'on està Marta. I clar, molts joves se senten atrets per estudiar criminologia, que, insistim, no vol dir que qui estudia es converteixi com en una mena de CSI, que això també ha marcat molt. A més, els CSI americans són...
Clar, són una passada. Sí. A la sèrie sí, després ja, a la realitat seria una altra cosa, però sí, a la sèrie sí.
Però a la sèrie,
eh?
A la sèrie tenen uns supermega ordinadors, sí, sí. És una cosa de veritat...
Colombo també descobria tots els crímenes.
I
sense tantes històries, eh?
Doncs per això recomana... Això és cert. Sí, però Colombo utilitzava més la psicologia.
Sí, home, i pistes d'aquestes, sí. Però era un tio molt intel·ligent, Colombo.
I d'aquí i d'allà anava traient. Doncs per això es recomana, després d'haver acabat el grau de criminologia, completar-ho amb un màster d'especialització, no?, per acabar. Tot i que molts criminòlegs després volen ser, jo què sé, guàrdies civils o policies nacionals, Mossos d'Esquadra, volen ser policies pròpiament.
D'acord. Llavors, quedaria clar que seria una cosa criminologia que es confon amb
criminalística,
que són... De fonèticament molt semblants, però no tenen res a veure. Però tot això, li trasllento aquestes preguntes que posava sobre la taula la Yolanda a l'Aitor Ordóñez, que és el vicepresident del Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya. Aitor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Aitor. La primera pregunta que et faig, exactament què és la criminologia?
Bueno, la criminologia és una ciència social, jurídica i de la seguretat. Té l'objectiu de l'estudi de la delinqüència, no des d'una vessant policial pròpiament dita, sinó per prevenir la pròpia delinqüència. També com és la reacció social a una norma, l'avaluació d'aquesta norma també, o tot el que fa referència també a la víctima, no?, que moltes vegades també ens oblidem d'aquesta part de la víctima i ens centrem molt en la part de la delinqüència. Clar, nosaltres no podem aplicar res sense avaluar-ho prèviament o sense preguntar-nos d'on surt, no? Hem de tenir molt background científic que recolza el que verdaderament apliquem, no? És a dir, nosaltres com a criminòlegs tenim una curiositat científica i ens especialitzem en el delicte i tot el que implica. De manera que podem fer avaluacions polítiques, públiques,
sí.
De reinserció, de seguretat, prevenció, violència sexual...
D'acord. Hi ha una... No sé si hi ha confusió o no, però no és el mateix criminologia que criminalística, no?
Per a res, sí. Aquí hi ha un...
Això hi ha molta confusió amb això, per això t'ho preguntava.
Sí, hi ha molta confusió perquè al final la criminalística és una disciplina científica que està aplicada a la recol·lecció, la preservació i l'anàlisi d'interpretació d'evidències, no?
D'acord.
D'una investigació criminal. Clar, nosaltres no fem aquesta part. Nosaltres no anem ni a les escenes del crim ni tot això, ni veiem, que moltes vegades també ens ho diuen, no? És com a forense, ja heu vist algun mort? No, nosaltres no fem això. Nosaltres som els entesos en el delicte. Som els que fem la reinserció, els que mirem si hi ha risc de reincidència. Fem la part més... amb la persona i amb les lleis.
Hi ha molta gent ara, molts joves, estudiant criminologia, no? Però el mercat pot absorbir tants estudiants? No sé si hi ha tanta sortida professional.
Bueno, a veure, moltes vegades tenim aquesta por, no?, de diem, que hi ha bueno, pues molts estudiants i tal, i al final també és un grau relativament jove, no? Perquè va ser després de la llicenciatura, es va consolidar com a grau, i sí que és veritat que hi ha altres carreres, per exemple, que estan molt més massificades, és a dir, tenim psicologia, tenim dret, no? Que podem dir si realment el mercat està preparat també per a tants, no?
No, hi ha carreres que estan com de moda, disculpeu-me la paraula, no? Però sembla que sí que com modes, no? Que de cop i volta tothom escull una carrera determinada.
Mm-hmm. Clar, moltes vegades aquestes modes, no? Pues sí que és veritat que fan que pensem, no? Que no tenim cabuda professional, però... nosaltres creiem que sí, que nosaltres tenim la cabuda. I al final, com a, el problema que tenim és que no som una professió regulada, no? Al final, o sigui, tenim la figura del criminòleg en si, no?
Sí.
No existeix com a tal aquí en Espanya. Fora d'Espanya sí que existeix, no? I és el que estem intentant lluitar. El treball de criminòleg, pues, com dic, no existeix, però sí que tenim ocupacions, no? Però no la professió.
D'acord.
És a dir, hi ha molt dubte, no? En plan de, és que no hi ha feina. No, sí que hi ha feina. L'únic que passa és que nosaltres estem... tenim espais a altres disciplines, no? Que nosaltres podem ocupar per capacitats.
D'acord.
És a dir, nosaltres estem capacitats per accedir com a professionals, i també ja sigui doncs, dintre d'administració pública o a l'empresa privada, no? I on els treballs estan molt delimitats i moltes vegades sí que ens deixen fora, no? Però moltes vegades sí que ens reconeixen a nosaltres com dintre de les ciències socials, no? que podem entrar. Llavors, com un contracte com a criminòleg, que posarà criminòleg? De moment,
no existeix aquí, no existeix. No.
Però tenim, per exemple, serem doncs, delegats judicials, serem coordinadors d'unitats dependents, serem tècnics de reinserció, dinamitzadors, animadors socioculturals, dinamitzadors, victimòlegs, tècnics de gent, mediador...
Aitor, i ja per acabar, se m'està passant pel cap que possiblement quan arriben aquestes modes, a vegades els mitjans de comunicació tenim molt de culpa. En aquest cas, no sé si sèries com CSI i coses d'aquestes ajuden a aquests booms.
Clar, aquí tenim el
sé que la pregunta problema. És molt planera i molt així, molt simple, però és veritat que moltes vegades molts estudiants decideixen estudiar dret o tal perquè em vingui, que sé, Perry Mason, per posar un exemple, no? Mira que em vaig anticar jo ara. Però, per exemple, CSI, coses així, també són aquestes influències que hi ha en la gran massa. Ah, doncs mira, estudiaré criminologia. Tu creus que pot tenir un punt d'ajuda fer aquest tipus de coses?
Bueno, més d'ajuda tenen un principal punt de culpa, no?
Ah,
moltes vegades aquestes sèries, no? Inclús també les universitats, eh? O sigui, al final la influència del CSI va ser una influència molt gran, no? Que ens confonien a nosaltres, no? I confonien la criminologia amb la criminalística.
Correcte.
I inclús aquí a les universitats es van crear dos màsters de criminalística, que és una feina que nosaltres no podem fer perquè no som experts en la ciència de l'escena del crim, no? Llavors nosaltres com a criminalistes no podem fer aquesta feina com a criminòlegs.
Doncs senyor Aitor Ordóñez, vicepresident del Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i totes aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más. Hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy. Hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate un televisor LG QNET de 65 pulgadas por 799 euros.
Y financialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En tienda, web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà dissabte és el Dia Internacional dels Museus i es celebra la Nit dels Museus. Un dels museus que obrirà portes és el MAC, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb l'exposició Imperium que acaba d'estrenar. I tenim al telèfon a l'Arturo de la Oliva, que és un dels conservadors del MAC, del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Arturo, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, explica'ns una història, explica'ns què trobarem en aquesta exposició Imperium del Museu d'Arqueologia.
Bé, en aquesta exposició el que nosaltres volíem oferir al públic era fonamentalment dos vies molt clarament diferenciades, però que volíem que es trobessin en un punt mitjà, no? Per una banda, oferir tot un seguit de peces representatives de la nostra col·lecció de peces romanes, però a la vegada oferir tot un seguit d'audiovisuals que puguin posar en valor aquestes mateixes peces, puguin transmetre el seu coneixement a partir de les noves tecnologies d'una manera diferent o alternativa, per tal que es puguin arribar a copsar molt millor tot el contingut que tindrien aquestes peces arqueològiques.
És a dir, posar en context perquè la gent entengui d'on ve aquella peça i com va aquella peça i quin servei feia aquella peça, no?
Exactament. Per exemple, doncs, tot el que seria el registre epigràfic, les inscripcions romanes, són una gran font de coneixement de tot aquest món. Però la majoria del temps, amb el desgast dels anys, dels segles, evidentment, les inscripcions mateixes és molt difícil que s'hagin conservat íntegrament. Per la qual cosa, doncs, ja vam decidir des de bon començament utilitzar aquests recursos de videomapatges per tal de poder presentar, ensenyar al visitant que vingui a veure Imperium les inscripcions llatines com haurien sigut originalment, perquè encara es queden algunes restes, i a la mateixa vegada traduir-les, sigui al català, sigui a l'espanyol, sigui a l'anglès, perquè puguin entendre el que els romans ens volien deixar constància, ens volien dir a tota aquella persona que contemplés aquelles estàtues.
És a dir, tota aquesta col·lecció de peces que teniu les heu posat en context per entendre d'on venim, perquè en el fons estem parlant de les arrels, de tota una civilització, en aquest cas.
Sí, exactament. Al cap i a la fi, hi ha molts elements, siguin culturals, que, si bé s'han transformat, han evolucionat, això evidentment es pot negar, l'essència o potser la llavor primigènia, no?, de tots aquests elements prové en gran part del que seria el món romà. Tot el sistema de xarxes de comunicació, doncs, realment veu bastant del que haurien sigut les vies que connectaven les diferents ciutats romanes. El calendari, en gran part, també veu de l'antic calendari romà. Els dies de la setmana també són molt similars. El sistema numèric, aquest sí que és bastant més diferent, és l'àrab, però també ens va servir per... va haver tota una transformació fins a arribar al que seria els nostres temps.
Mm. Clar, estem parlant de que possiblement és una exposició força ambiciosa, no?, la que s'ha estrenat al museu, al MAC.
Sí, ara mateix Imperium va estar una extensió del que serien 1.000 metres quadrats. Hem aprofitat el que era la segona planta de la zona central, que fins la nova exposició ocupava el que era l'antiga hemeroteca del museu. Intentàvem, amb la idea aquesta, doncs, de tornar a què eren les peces de la col·lecció, intentar exposar moltes d'aquestes peces que, per una raó o altra, podia fer fàcilment dècades que no s'havien exposat al públic. Fins i tot les nostres pròpies peces, sigui del Museu d'Arqueologia o sigui de qualsevol altre museu, sempre poden donar peu a nous descobriments. Com ja hem anat comentant, una de les nostres peces, amb els estudis durant tot el tema, durant tot el procés de creació de la nova exposició, vam descobrir que era les restes del conjunt de catapulta romana més antiga del món. Una cosa que realment fins ara no se sabia realment.
Doncs Arturo de l'Oliva, un dels conservadors del MAC, junt amb el Mario Cervera, gràcies per explicar-nos aquesta exposició Imperium. Moltíssimes gràcies, una passada molt forta.
Moltes gràcies a tu pel vostre temps.
I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.